El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Nou i 15 minuts, arrenquem ja màquines aquí a la tertúlia del gall del monestir. Tenim... la Lourdes, crec que no tenies el micro obert. Potser s'ha sentit de fons, no sé si has dit alguna home grossa o no, però... En tot cas, molt bon dia.
Bon dia.
Ara sí que et sento bé.
Bon dia.
El Lluís Ribas, molt bon dia també.
Bon dia, bon dia.
I a la Dora Gené, molt bon dia també.
Oh, bon dia.
Solta el senador, no ens ha dit res. El xat que tenim ja conjuntament.
No contestar. No contestar.
Sí, sí, espera, sí que... Sí.
Això ho fan, els que estan...
Sí que ho diu, sí.
Sí que diu,
diu. Contestat.
No, però els que estan a segons quins nivells, a vegades acostumen a comunicar-se, eh? I fixat últimament...
Tu que tens ara el xat.
Diu que ho sent, però que no pot venir. És una pena.
Doncs sí, perquè més... I més ara que tenim... Clar, en realitat no li estem traient tot el suc que li hauríem de treure, perquè com que no tenim a Madrid la màquina una mica aturada... Si tinguéssim més actiu al Senat podríem treure més temes, més suc, però clar, no... Crec jo que estan a la mateixa hora les baixes.
Home, jo penso que en aquest moment s'està veient ja l'horitzó ja es veu les noves eleccions.
Diu el diari Ara, us poso així per sobre, que l'últim intent ja per aconseguir un govern és ja, per part del Partit Popular, intentar descavalcar el candidat del Partit Socialista, que el treguin del mig, i ja que el PP pugui negociar amb els altres, entre cometes, barons del partit, una mica més... que s'allunya una mica més de la línia del Pedro Sánchez i poder així tirar endavant un govern. Diuen que ja és l'últim intent després del fracàs de les negociacions de 3, d'un més un més un, millor dit, i de l'altra proposta que era una mica més viable, que era també entre Podem i el Partit Socialista, però amb la necessitat, com passava amb la resta de matemàtiques, de sumes i restes, que algú s'abstingués. Per tant, no era tampoc massa viable. Així estan les coses a Madrid. L'Eduard diu eleccions ja a l'horitzó, ben clares. El Lluís i la Lourdes, què en penseu?
Jo... Bon dia.
Bon dia.
Jo crec que ho vaig dir des del primer dia, tal com veia les coses... Ho veia molt difícil, tot i que l'esquerra sempre tendeix molt, diem-li, si convé a l'últim moment, vol intentar buscar alguna solució a la seva circumstància. Uh-huh. Aleshores, hi ha alguna notícia avui també, no? Diuen que si el senyor Rajoy ofereix la vicepresidència amb el senyor Sánchez...
Sí, el senyor Sánchez del Partit Socialista.
Jo m'inclinaria més entendria el Partit Socialista amb el senyor Sánchez. Jo personalment, després del que es van dir, em seria molt difícil, almenys jo, sentar-me a compartir un govern amb aquest senyor. No sé, això potser el Partit Socialista és el que té a dir, De totes maneres, potser les probabilitats més grans estan amb el fet de que hi hagin noves eleccions.
Bueno, jo sempre hi he apostat perquè no m'estranyaria, i és una aposta descabellada, perquè el PSOE i el PP pactés. Tampoc m'estranyaria perquè segueixen aquest sistema que cada dia estic més convençut jo que sóc un antisistema, perquè qui està d'acord amb aquest sistema podrit com podrefacte que està... Pues, bueno, que pactessin els dos per mantenir uns interessos i uns privilegis que ells tenen, que pues, no m'estranyaria gens, o sigui, és más de lo mismo. Per mi és más de lo mismo.
Perdona, però les enquestes diuen que en cas de noves eleccions, diguem-li, això afavoriria el Partit Popular i a Ciutadans en detriment de tots els altres.
Sí, naturalment. Per tant... Estem un país petit, en un país pobre... Jo admiro molt Islàndia, tu. Aquí hi ha hagut la mínima... I ha sortit la gent al carrer i ha fotut fora el corrupte. Aquí no. Aquí es vota el corrupte. València ha estat temps, anys, votant la corrupció pura i dura. Som un país petit, és un país trist...
I Andalusia,
és un Andalusia, igual, no? Sí. Estic parlant de tot, eh? Estic parlant de tot. Bueno, jo estic parlant del sistema,
no, era per també posar més color.
No, i si tu vols, en Pujol també. O sigui, sí, és igual. Sí, jo estic parlant... Escolta'm, ara... Quan et diuen antisistema, hòstia, és una medalla que em foten, tu. Perquè, esclar, ser ser, apoyar aquest sistema de corrupció declarada, perquè a més els polítics surten i diuen, no, escolti, sí que he sigut corrupte, però ja això ja ha prescrit. Dius, hòstia, i tens la cara dura, la sinvergüenceria de fer això i que no passi res? Pues sí, avui estic molt convençut, més que mai, que sóc antisistema.
Doncs fet aquesta declaració, i aprofitant el que deia sobre Islàndia, realment, de tot el tema dels papers de Panamà, que, i mira que hi ha algú que ja ho va dir, el primer que caigui, que caurà, serà el govern en aquest cas el president d'Islàndia, perquè ja ho han fet. En capítols anteriors tenen un altre tipus de cultura, ho han fet o han generat un altre tipus de cultura política, la responsabilitat que la porten a la màxima conseqüència.
Claro.
Tot i que, insistim, amb el tema dels papers de Panamà, que ho havíem dit, encara falta
tema de jutjar
això i d'equiparar això, però aquests ja s'han avançat.
Clar.
A veure, el dilluns passat, em sembla que era, ja vaig dir que em sorprenia la sorpresa que s'havia manifestat per tots els medis el tema dels papers de Panamà. La gent mitjanament informada ja sap positivament que des de l'any 1946 doncs en el món el capitalisme internacional doncs té 50.000 llocs, no un, 50.000 per poder posar els diners sense que tingui que cotitzar impostos del país d'origen. Posteriorment això s'ha anat perfeccionant fins al punt de que doncs hi ha als Estats Units estats on es pot fer una cosa, es pot fer una altra, o hi ha països de la Unió Europea, Irlanda o la City londinenca, on es poden fer coses i una altra. L'Insisteny va crear un sistema fabulós pel mateix senyor Junckers, que actualment és el president de la Comunitat Europea. Vull dir, clar, a mi el que em sorprèn és que la gent es sorprengui. Aquí l'única diferència que hi ha en aquests moments és que hi ha una llista amb noms i cognoms i dades concretes que es anirà, suposo, deixant anar poquet a poquet,
ja ho han fet.
Mentre es convingui i tal. Això per una banda.
Sí, el tema és que també la llista és molt llarga.
Per sota una cosa, hi havia una llista d'un banc suís.
El Falciani.
De Falciani. I fa 3 anys que estem esperant que es publiqui els afectats a Espanya per part del govern del PP. No s'ha publicat, ni es publicarà. Tornant al tema del govern i de les eleccions i tal, també es dramatitza molt en aquest sentit, no? Es diu aquest país, aquí hi ha un amic, ara mateix el meu amic
antisistema.
Lluís, antisistema, doncs, escolta'm, a Bèlgica s'han passat, jo diria que 3 legislatures com a mínim, buscant govern durant un any i mig.
Sí, però sí. Itàlia ha passat molts anys.
A Itàlia durant molts anys, doncs deien millor que no tinguin govern perquè sembla que la cosa funcioni millor. Tot i que a vegades feia aquella frase tan famosa de sortir com plovia i deien piove, porco governo. Doncs, clar, el tema, a vegades, a mi, arribat a certes edats, em sorprèn que la gent es sorprengui.
Yeah.
Ara, això justifica, si dir això justifica ni una mica, doncs, tot aquesta situació, no en absolut, però és que això va així.
Uh-huh.
És que això va així, o sigui, i cada vegada va més així, perquè el moviment de diners ha arribat a un punt que no hi ha el mateix que fa 50 anys, fa 40, fa 30 i fa 20, no, en absolut. Però a mi el que em sorprèn és que hi hagi accions personals, algú que es manifesta en un moment determinat dient una cosa i no pot dir-ho perquè darrere de les seves paraules hi ha uns fets que desvirtuen del 100% el que diu. I llavors es pot dir, escolti, vostè el que hauria de fer és callar, no? Perquè, clar, si vostè que està aquí queixant-se i està dient no sé què, penso, casa amb Almodóvar a les entregues dels Goya, doncs resulta que després, escolti, vostè calli, com a mi em calli, no? Ja està. però està muntat així.
Bueno, però, escolta'm, la cosa que està muntada així i és injusta, poder un moment arribar a un moment que aquest poble tan savi que tenim se'n donarà compte. I després passarà com a Islàndia, que voldran fer coses i trauran a la gent aquesta. És que jo el que no entenc és que tothom sap que el govern ha pagat tan bé, que no sé què, que a Andalusia hi ha hagut els ERES, que això ho dic per tu, perquè no diguis que...
Pues, m'agrada, sí, una, o sigui, jo equilibrada, és que, i no, sempre es
cobrec
cap una banda.
No,
no,
si jo... No, no, si jo em queixo del sistema.
Si agafem la llista, el poble just no acabaria.
No, no, és que acabaria boig, jo, vull dir. I després jo crec que... Sí, pues sí, jo penso que estem en un país petit, pobrets. A més, aquí s'ha actuat d'una manera molt maliciosa. Vull dir, aquí ens ha fet corruptes a tots, perquè tots tinguem de callar. Això em recorda el temps franquista. Mira el que et vaig a dir. Que jo me'n recordo que el meu pare tenia un cupo de gasoil, perquè tenia una barca i tenia un cupo de gasoil molt barat. I venia el comandant de puesto de la Guàrdia Civil i li fotia una part d'aquest gasoil. Però, esclar, com el meu pare també li sobra la gasoil i venia amb un altre pescador, també tenia de callar. O sigui, deixaven robar una mica perquè tothom tingués de callar. La desgràcia, per mi, veig que també hem fet el mateix. És que estàs en una taula i el qui no fot la llum de l'això no paga impostos, el que no paguen bé, el que no, no sé què fa. Si no facis cada sorpresa, no, que això
no,
passa.
No, si estic, mira, si ho tinc anotat.
I després dius, estem a un país que ens han... trist, miserable, ens han deixat robar una mica tots perquè tots tinguem de callar i no ens en donem compte. Pues el sistema és un sistema corrupte, pervertit i bueno,
però no és aquest país,
bueno, ja hi som, jo parlo amb meu. Jo, mira, escolta'm, això de dir, és que com és tot el món, seguim no, així, no, a mi no em val. Amb
jo
això.
No justifico, jo no justifico.
Jo parlo del meu país, perquè jo el que parlo és del que jo conec. Jo el que està passant als Estats Units, que segur que t'enteres pels diaris, el que volen que t'enteris, si jo estic d'acord amb tu, al fons, t'enteres el que volen que s'enteri. Però jo parlo de, ja, i si anem fent petit, més petit, parlo del meu carrer, de la Floresta, que no m'agrada. No m'agrada com és la gent, el que està passant amb la gent, que jo ho veig. Vull dir, i és això, la gent ens han deixat corrompre una mica, robar una mica, perquè la corrupció de posar barca a tothom.
No serà que tothom es corromp a les seves possibilitats?
Pues, jo l'altre dia... Pot ser que sí, pot ser que sí.
Jo l'altre dia el que deia era això, vull dir... indiscutiblement, diem-li, és d'assenyalar, no?, que les persones no siguin solidàries i s'emportin els seus diners per evitar la tributació. Per evitar part de la tributació, perquè m'imagino, aquesta gent, si veiem les seves declaracions, paguen molt, simplement s'escabulleixen una part del que haurien de pagar d'afegit. Però és que, aleshores, tu t'ho mires amb el conjunt de la població i jo sentia l'altre dia, no sé qui, em deia, li vaig dir a una persona, a un treballador, d'augmentar-li el sou i em va dir, no, o m'ho dones amb bé o no ho vull, perquè si no ja se m'emporten molt d'impostos.
Però escolta, jo una pregunta que llanço, per què no se'n van a viure a Panamà o a Belize, per exemple?
No, aquí.
Dius, la gent que està tributant no. Una part i
perdona, però és que són tots. És que són tots, perquè jo insisto...
En aquest cas, em sembla perfecte que algú vulgui tributar a la seva manera. Si això no hi ha problema, si és que això no és delicte portar-te els diners a un altre país, si això no...
No, ara, la gent marxa, intenten evitar... pagar impostos, intenten reduir pagar impostos, però
vivint aquí.
Sí, va. Però el que et dic és ho fa tothom.
Sí.
Ho fa tothom.
Però això no és... Jo
des del que té un euro fins al que en té mil.
Entenc perfectament que fem tots la descripció des de l'Eduard dient com us sorprèn això, si això
no
és el més antic que...
Sí, que tal, això, com
a... La pèrdua de valors i el tema de la normalització, perquè tothom, des del sistema, si entenem que des del que està més amunt fins al que està més a baix, fa el mateix, normalitza les actituds d'uns i altres. Això ho entén perfectament. Entén perfectament que ho interpretem i que des d'aquí visualitzem i assenyalem. Ara, no ho comparteixo, no puc compartir, en el meu cas, que... Hi hagi gent que ha fet diners a costa de l'evasió, no de la
perdona,
producció.
Perdona, no fa diners.
I jo dic...
No fa diners. Deixa de pagar diners. però no fa, són els que ell havia fet per un lloc per altres,
del punt de vista,
o fins i tot de vegades...
Des del punt de vista que una cosa que està gravada en el cas de l'estat espanyol, uns beneficis o unes plusvàlues, etcètera, etcètera...
Deixa de pagar, generat, deixa de pagar.
Jo dic, si vius aquí, hi ha unes normes, no? Doncs
de vegades
els
diners es generen a l'exterior, eh? El que passa és que si tens residència espanyola has de tributar al teu país d'origen. Però de vegades es poden generar,
innocent.
Per exemple...
I és que jo no em colo al metro, tampoc.
No, jo tampoc, no m'he colat mai. Eh? O sigui, n'hi ha que ens en van educar malament.
Fa, perquè sí. Hi ha molta gent que fa moltes trampes amb les targetes i tal.
Hi ha una part, tu comentaves a l'Olúdia, dius... aquesta persona són els seus diners, els ha guanyat, i com a conseqüència el que intenta és que part del que li traurien per pagar impostos no li haguin perquè creu
que ja paga prou.
Ja paga suficient. Tingues en compte que un dels greus problemes del fet d'aquest tipus de comptes, d'aquest tipus d'evasions, és en molts casos que no se sap d'on... de quin és l'origen d'aquests
sí,
diners.
És evident.
Hi ha una part.
Evidentment hi ha una part que és ingressos professionals, ingressos sí, empresarials, sí. etc. Però hi ha una gran part sí. que no és així. És una gran sí. part que el que fa és una manera d'evadir, perquè no seria només l'evasió de l'impago d'impostos, sinó la imputació d'un delicte, perquè aquests diners venen de tràfic de drogues, venen de tràfic de dones, de persones, etc. Per tant, no s'acaba només aquí. Ara, quan jo dic això... tu, Lluís, clar, amb la teva bona disposició i humanitat, doncs et rebel·les davant d'això. Però deixa'm que et digui una cosa. Islàndia té 330.000 habitants. 330.000 habitants. És una...
El Vallès, illa,
és,
diuen allà.
És una illa petita, tal i qual. En el principi d'aquesta crisi, això que en diuen crisi del 2007-2008, ja es va aixecar, hi va haver un gran problema amb el banc, el sistema bancari, que es va demostrar doncs, que els bancs islandesos havien rebut... No, que, molt bé. Allò doncs, va crear una reacció brutal de la gent, similar a la que hi ha hagut amb el seu primer ministre, i el que va fer va ser que els directius de diferents bancs que hi havia doncs, van haver de dimitir-lo.
I estan al seu lloc una altra vegada.
No.
Bueno, doncs Eduard, jo em nego. Als meus 66 anys acceptar tot això com a bo i no lluitar contra això. Ho nego totalment.
Escolta'm, però jo també nego. Jo també nego, però a veure, el que jo vull dir, el que jo intento dir és que la societat, i tu, sempre que ets tu, Juan, mi parlaves d'actual, no, tota la història reflecteix exactament el mateix. Els poderosos i els que estan a dalt controlen
però
tot.
Jo,
i
va... no, jo perdona, deia...
llavors la diferència...
Eduard, perquè no és ben bé el que jo he dit. Jo he dit que aquí estàvem fent una descripció, una anàlisi. Després ja dependrà de cadascú si s'accepta o no aquesta realitat.
Sí. No,
però... vale, l'assenyalem tots, però després què hem de fer? És una mica...
Sí, la diferència d'abans amb ara és que els poderosos segueixen sent poderosos, però la gran massa de gent, o sigui, aquesta crescuda que va haver-hi a partir després de la Segona Guerra Mundial, de la classe mitjana, que en diu la classe mitjana, que ha sigut, com hem pogut veure, un engany en el sentit de que, com jo deia fa molt temps, teníem el que devíem. És a dir, a la gent se li va fer creure que podia, amb la seva feina, amb el seu esforç personal, amb el seu estalvi, doncs, tenir propietats, coses que només els tenien els rics, la gent que podia accedir a un tipus determinat de propietats. Podia comprar-se la seva casa, es podia comprar un cotxe, o dos, podia tenir una segona residència,
vacances,
etcètera, etcètera. I, en el fons, el que s'estava produint és una inflació brutal i tota la gent, el que fèiem tots, perquè quan dic això ho dic tots, m'incolego jo mateix, el que fèiem era endeutar-se. O sigui, nosaltres, tots plegats, el que fèiem era tenir coses, inclús gaudir-ne d'elles, cosa que abans no haguéssim pogut fer, però en el fons el que estàvem fent, en molts casos, o en la majoria de casos, és endeutar-se. O sigui, tenir el que devíem, i això ho devíem, aquella gent que diu, em compro això i tinc 30 anys per pagar. Escolta'm, passaré pues, tota la vida, per tant, tota la vida no ho tens, tota la vida ho deus. És diferent. Molt bé, és millor això que morir-se de gana i ser un desgraciat? Home, evidentment, és millor això, però la relació de poders no ha canviat.
No.
És igual. El llibre d'en Piketty, el capital del segle XX, el capital del segle XXI, perdó, que és un intent d'explicació del capital de Marx, però situat... Ho explica claríssimament, amb estadístiques... Des de la Revolució Francesa. I ho explica claríssimament. El que passa és que les condicions són millors. O sigui, la gent que tenia menys té alguna cosa, i la gent que segur que no hagués tingut res, bueno, però...
Me n'han tingut molt més. També hauríem de no ens donarà temps perquè ens estem allargant pel tema de l'estat del benestar, que també és una mica conseqüència d'aquesta aparició de la classe mitjana que ha de rebre serveis públics. També ha estat una cosa positiva. Després ha estat positiu, però després també ha estat, diguéssim, afeblit, jo crec, pel mateix sistema. I ho hem vist ara també amb el tema de transformació, amb les retallades, de com ha quedat el sistema del que era, el que és ara.
I espera't.
No estava gens d'acord, ho sento, amb l'últim que s'estava dient. No, amb discrepar el sentit que deies
és saludable.
No hi ha hagut una classe mitja, sinó...
Sí que hi ha hagut una classe mitja, sí.
Li han fet creure i l'únic que han fet ha sigut endeutar-se, sí. Però en realitat no tenien res. Pues mira, jo crec que hi ha hagut moviments socials de classes d'una manera important, perquè si jo recordo, pues fa, no sé, 60 anys hi havia una classe, diguem-li, que fins i tot venia d'altres llocs d'Espanya a treballar i que una classe estava... molt, molt necessitada. Hi havia una gent que tenia allò que deien fabriquetes, que allò doncs era una classe mitja, que aquestes fabriquetes, aquesta gent que vivia en una determinada situació, s'han anat a Norris, s'ha desaparegut, a Sabadell, a Terrassa, podem veure, bueno, ja potser ja no es veuen tots els vapors abandonats i que ja han fet pisos i aquestes coses. Per tant, sí, s'ha anat transformant, i fins i tot, si t'agafo l'exemple així més estel·lar, podríem dir, amb el senyor de Zara, que era un senyor que era dependent d'una merceria i que en aquest moment és una primera fortuna del món. I batins, eh?
I batins.
Bueno, llavors, això volia, per l'últim que has dit, llavors també jo voldria aclarar un fet, no? Quan estic parlant de la gent s'emporta els diners i tal, jo no estic qualificant, sinó simplement estic exposant una realitat
que
em dona, que veig, no la qualifico, si em sembla bé o no, tal, diguem-li, seria motiu d'una altra tertúlia, d'un altre debat. I llavors també sí que estic totalment d'acord. I sempre, sempre, de vegades, quan jo explico amb els nanos el tema del diner bé, jo sempre faig com la distinció, si és que es pot distingir, entre el diner bé blanc, que és el fruit d'evadir impostos, i el diner bé negre, que és el que és producte de l'extorsió, tràfic de persones, d'armes i aquestes coses. Aviam, si amb un... tot i que també és una manera de, diguem-li, de robar, perquè si tu estàs, si has de pagar i no pagues, et quedes allò que no et pertany, vale? Pues, ho vaig dir del senyor Pujol, pues, per tant ho mantinc. Aleshores, tot i que és així, doncs per mi té una qualificació, diguem-li, més tolerable que no el que es tracta de persones, d'armes, de drogues, etc, etc.
Feta aquesta distinció, precisament sobre un tema, no té massa relació, però per treure temes de ciutat, la setmana passada el diari Guat.cat tancava la setmana amb dos exposicions sobre un mateix tema, el tema de la prostitució. Recordareu que l'alcaldessa de Sant Cugat, a través d'aquesta plataforma d'alcaldesses, es van posicionar en contra dels moviments que suposadament havia de fer l'Ajuntament de Barcelona en relació a la legalització de la prostitució en alguns termes a la ciutat, i va sortir aquesta oposició per part d'algunes alcaldesses de diferents colors a nivell de Catalunya. El cas és que divendres tancàvem amb dues posicions aquí a la ciutat més o menys clares. D'una banda, com deien, Convergència portarà al ple municipal de l'abril, la setmana que ve, una moció en què reclama que Sant Cugat entre a formar part de la xarxa de ciutats lliures de tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució. Els convergents volen abolir aquesta pràctica a la ciutat en comptes de regular-la perquè consideren que la prostitució és un cas més de violència de gènere. Aquesta és la posició, com dèiem, amb alcaldesses com de Santa Coloma, de l'àrea metropolitana, que s'han posicionat en contra. I després, de la seva banda, Iniciativa, la CUP i Ciutadans s'uneixen contra la criminalització de la prostitució voluntària, que presentaran també el pla municipal com a moció alternativa a la de Convergència per abolir la prostitució. Dues maneres de veure o d'entendre una mica aquest problema, que a les dites populars ja diuen que és més antic, és l'ofici més antic, perquè s'arrossega des de fa segles, i que d'alguna manera, inclús ara perquè aquest moviment de Barcelona l'ha tornat a posar una mica en primera línia, però insistim que és un tema que porta debat des de fa molt temps a totes les instàncies de governs, des de l'Estat fins als ajuntaments en aquest cas. Primer, que em penso de tot plegat? Són dos posicions ben clares, creuades una mica, vull dir, amb matisos, però una mica com ho veieu?
Tot jo ho veig molt negre. És a dir, alguna cosa inicial. A veure, a mi em costa molt pensar que a partir d'un cos legislatiu, una llei, una sèrie de lleis, es pugui eliminar una cosa que és consubstancial en el gènere humà. I dic així de fort. És a dir, la prostitució ha existit sempre. La gran variant actual, parlo d'aquí, és que en aquests moments hi ha un evident tràfic de dones, de nens probablement també, i nenes, que està regit per grups mafiosos i que fan una explotació directa d'aquestes persones, inclús amb afectació de les famílies que queden en els llocs d'on venen, sigui a Senegal, sigui a Nigèria, sigui on sigui. Sigui a part oest, a Romania, etc. Aquest seria un aspecte evidentment perseguible i que sé que... Però realment hi ha una prostitució voluntària. Existeix. Ha existit sempre. És a dir, una persona, una dona, en aquest cas més que un home, evidentment, perquè en aquest moment també hi ha prostitució masculina.
Sempre l'hi ha hagut, però no s'ha...
Però vull dir,
no, menys, però significativa.
El masculina sempre n'hi ha hagut, però no es pot comparar des del punt de vista amb xifres.
Amb xifres, amb quantitat.
I tampoc es pot comparar des del punt de vista de la, diguem-ne, entre cometes, acceptació social.
Això segur.
Si en un moment determinat no s'acceptava socialment, inclús en els llocs en què aquest tipus de coses eren normals. Que aleshores fer un tipus de disquisició, de dir no a la prostitució d'una forma taxativa en qualsevol cas, a mi em sembla, jo recordo quan era petit,
en el posicionament d'entendre sí, Convergència, que és el més total.
Jo quan era petit recordo, doncs, a Barcelona jo tenia 14 anys i hi havia una, a prop on jo treballava, vaig començar a treballar als 14 anys, doncs hi havia el lloc on, al costat d'on treballava, hi havia un lloc que era de sanitat, on cada setmana passaven les prostitutes oficials, les que estaven a fer-se una revisió. Això es va abolir per la llei d'en Franco l'any 55, si no m'equivoco, 1955, i automàticament aquest control que es portava sanitari va deixar d'existir, perquè per la llei van deixar d'existir la prostitució. O sigui, els meblers, els llocs, les cases on es llogaven les habitacions per fer l'activitat de la prostitució van desaparèixer oficialment, realment continuaven funcionant, o sigui, estaven fora de la llei per decret, i les prostitutes que anaven allà setmanalment a fer aquest control sanitari, pel qual, diguéssim, hi havia una certa seguretat a les relacions sexuals que es podien fer amb aquestes senyores, doncs va desaparèixer. Bé, és millor això o és millor allò? A mi el que sé absolutament, perquè estic absolutament segur, és que ja poden fer les lleis que vulguin, ja poden aplicar les multes que vulguin, ja poden fer el que vulguin, que la prostitució seguirà existint. Segur. En millors o pitjors condicions. El que s'hauria d'atacar, el que s'hauria d'anar a buscar, és els que viuen, els que exploten, els que porten a les dones i els nens per fer prostitució. Aquest sí, però la prostitució, la senyora aquesta que ho fa per pobra voluntat, a veure, perquè ha arribat aquí, potser no li hagués agradat arribar-hi, però hi ha arribat, i ho ha acceptat com un fet, ho trobo difícil, ho trobo complicadíssim, però d'impossible. Vaurdi no està d'acord, estic d'acord.
No, d'acord, no ens donarà temps de parlar tots.
Llanço un petit aclariment, insisteixo, en que les dues parts que exposava, tant de Convergència com d'Iniciativa, CUP i Ciutadans, no estan a favor de la prostitució de tracte de blanques, de la prostitució de... I, en aquest sentit, ells la remarca, el matís que feien sobre la prostitució voluntària. Exacte. O el negoci voluntari, perquè no sé si haurien de fer un pèl de diferència. El que venim a dir és, d'una banda, sobretot, un de les vessants o del que remarca Convergència, o en aquest cas, aquest col·lectiu de ciutats lliures de prostitució, és si la prostitució és denigrant per la dona per se. Vull dir, és el que ells venen a dir.
Escolta'm, aviam, jo penso que una persona lliurement pot fer el que li sembli. Si és lliure, i que si una senyora es dediqui a ser prostituta, o un home, mentre sigui adult, i ell ho faci lliurement, per mi, diu, se la pot picar amb dues pedres, tant més. No, a mi el que em preocupa és l'alt. Clar, però després ja també tornem una altra vegada. Escolta'm, jo hi he assistit. Estava en una ciutat i sortien d'un congrés polític i tots van anar de putes. O sigui, ja també hi ha una doble moral, una història que també a mi em fa molta gràcia també, perquè aviam, jo trobo que es té de perseguir el delicte és el tràfic de seus humans, es té de perseguir i els altres que facin el que els sembli. Dos persones adultes, per mi, poden fer el que els sembli. Després hi ha aquesta hipocresia, perquè escolta'm, s'ha descobert a Castelldefels, aquells molers que eren importants, doncs la policia els protegia, hi havia una part de la policia que els protegia. Aquesta hipocresia és que desgraciadament estem dilluns i potser estic molt pessimista avui, però el sistema està podrit perquè els que tenen de protegir són quan s'acabi aquest cachondeo tornem a parlar. Mentre sóc antisistema.
Vale. Lourdes, va.
Bueno, tela, aviam, jo d'entrada i com ofici no, deies, bueno, és una pràctica humana que degrada la dona, en general la degrada, l'utilitza com un objecte, no com una persona que té, diguem-li, valors, que té una altra condició. Qui balla va a desfogar-se, no va perquè l'estima tal, sinó va, doncs mira, com a... aviam,
ara,
perdoneu,
si estem d'acord, parlant de negoci sexual, sí, sí.
Perdoneu, però és com utilitzar un tros de paper higiènic. Que utilitza la
però
senyora...
l'home i la dona, no, perdoni, general, i els homes també,
general,
no? Els homes
en general...
Hi ha homes prostituts.
En general, i en gran majoria els homes. Llavors, s'ha de prohibir o no s'ha de prohibir? Jo estic en contra de les prohibicions, però haig de reconèixer que em vaig queixar molt, no sóc fumadora, ho vaig ser, quan era joveneta, però quan van prohibir fumar, jo estava en contra, perquè jo deia la llibertat per tothom, però haig de reconèixer que és un èxit social la prohibició del fumar, perquè la gent s'ha reduït molt al fumar i no porta res de positiu fumar. Per tant, escolta'm, a contracor, alguna prohibició de vegades pot ser correcte. Per tant, en base a això, considero que la dona la degrada, haig d'adherir-me a la posició de l'alcaldessa de que diu que no hi està d'acord. Se'n presenten moltes qüestions. Per exemple, sé que de vegades poden haver-hi temes humanitaris. Per exemple, persones incapacitades i jo no sé com s'ha de tractar. Jo crec que això ho deixaria per al tema sanitari, si que decideixin com han de donar, no sé, resposta a determinades situacions.
No t'entens
ara. Sí, doncs, per exemple, hi han persones, potser senyors, que si no tinguessin accés a aquestes persones, potser no tindrien una altra opció per tenir algun tipus de contacte sexual. Llavors, també hi ha una realitat. D'avui en dia, penso, els joves, el tema de la relació sexual lliure la tenen molt superada. Crec que tots aquests temes donen la impressió de que avui per avui, penso, potser estic equivocada, però que cap noi de 20 anys ha d'anar a utilitzar els serveis d'una professional perquè a mínima sigui una miqueta...
Jo, per això ho hauríem de preguntar a cadascú.
Sí, no,
jo no ho sé, no ho sé.
És la meva impressió,
no hi ha dades.
Jo en classe tracto amb molts nois i noies i no...
És veritat que és una altra època, hi ha un accés i una llibertat.
I per el que tinc entès i m'han explicat els meus fills, hi ha una llibertat de la que jo potser no n'era tan conscient.
Insisteixo que no... Hi ha una part molt important i molt interessant, i això ha explicat per molts analistes, sociòlegs, educadors socials que intervenen directament sobre aquest tipus de temes, i és la part, que jo crec que això sí que s'ha de combatre i que hi està tothom d'acord, insisteixo, per al posicionament que parlàvem ara d'aquí a Sant Cugat, que és l'instrument que fan servir éssers humans per sotmetre uns altres. I això, una part... És la prostitució, vull dir, hi ha gent que se sent dominant i això és independentment de que siguis lliure per accedir a les relacions sexuals o no, perquè aquí hi ha un altre component, insisteixo, que és també molt antic, que és sentir-se poderós a través, per exemple, de les dones. I això tothom, insisteixo, tots estan i estan en contra, vull dir, les dues posicionaments que explicàvem.
Llavors, voldria explicar un altre fet, llavors... Diguem-li, amb el supòsit de que es normalitzés i es creés la tasca de treballadora sexual, doncs m'imagino que com amb totes les formacions professionals hi hauria d'estar regulada amb uns estudis tal i qual. No m'imagino que em vingués un fill o un germà o qui sigui dir-me, no mama, és que jo
però
vull...
Però Lourdes, per això no cal, vull dir que hi ha autònoms d'oficis que no tenen mestratge.
No sé
si és obligatori tenir mestratge o no de tot, però...
Jo volia dir...
per evitar, per exemple, contagis, també. Per evitar enfermetats,
un certificat, doncs està molt bé
això. Sí, i llavors, esclar, si a mi em ve un fill i em diu mare, jo he decidit ser treballador sexual, francament, que jo intentaria desanimar-lo.
Home, això el trobo molt normal, ho entenc perfectament. No, el que volia dir-te precisament és que, contràriament al que pugui semblar, i si dient que hi ha molta llibertat en aquest moment, hi ha molta llibertat en aquest moment sexual, i per tant, teòricament, per accedir al sexe no fa falta la prostitució, la realitat és que hi ha molts joves que ho utilitzen.
Molts. Quants coneixes?
No, és un problema de conèixer.
Quants has sentit de dir que fulanet ha anat pagant? Jo, ningú.
Ai, Lourdes, que te'n faries creus.
Sí, faries creus. Escolta'm una cosa. Tu creus, escolta'm, amb l'evolució sociològica que hi ha hagut, en tots els sentits, tu podries imaginar que la violència masclista augmentés?
Sí.
Sí?
Sí.
Tu creus que...
Perquè els homes generen unes hormones que sempre volen controlar i de vegades confonen un partir en possessió.
Bueno, però
I per això ho entenc.
Ha augmentat el nombre d'agressions de joves.
Però això explicaré també el tema de prostitució.
Clar.
No, el tema de prostitució poden fer el mateix gratis.
No, perquè hi ha gent... Lourdes,
que
Lourdes, aviam. Jo he vist gent que va a la prostitució per sentir-se poderós, perquè compra. Hi ha molta gent que compra i disfruta comprant. Jo amb un conegut meu li vaig dir, és que jo em sembla que disfrutes comprant, no disfrutes del sexe. Perquè va ser una cosa visto y no visto, i dius, pues, era el poder de poder comprar. I això passa tant a senyores...
Doncs llavors s'hauria de prohibir total, perquè si la idea és aquesta, que el que fomenta és un comportament tan baix de poder adquirir amb una persona...
No estic parlant de tothom que fa això. Dic que hi ha una part, un component a la prostitució, que funciona perquè compra i se sent poder. I això ho fan tant els senyors com les senyores. Jo vaig anar a Cuba, que jo soc un dels pocs espanyolitos que van a Cuba amb la senyora, perquè ningú va a Cuba amb la senyora. I estava, estava el Nacional. Estava, escolta'm, vaig suspendre dues senyores de la meva edat que cada dia pujaven amb ascensor amb nanos joves. O sigui, cuidar-ho, que aquí repartirem per tots.
No. Que no, perdona, que és anecdòtic, que és anecdòtic.
Vale, pues vale, pues si tu dius, pues d'acord, d'acord, pues vale, d'acord.
No és anecdòtic, el tema d'escorts per part de dones, senyores, sí, noies, home, sí. Igual, això no és una cosa que tampoc hàgim ara de descobrir, en plan, els papers de Panamà, vull
sí,
dir.
No, això sí.
Aviam, i en les societats matriarcals, en algunes societats matriarcals, com en algunes... una balança i és anecdòtic.
Jo no crec que sigui, jo crec que seria injust dir que és anecdòtic, vull dir, posem les cartes sobre la taula, perquè
si és veritat és que numèricament no té punt de comparació. Però aquesta és una pràctica, per exemple, doncs que ha sorgit, i a l'Àfrica també passa igual, a Cuba i a l'Àfrica és igual, va haver-hi una pel·lícula fa molt poc d'un director alemany que precisament tractava d'aquest tema, no? I el que hi havia aleshores era un grup de senyores alemanyes de a partir de 50 i pico d'anys, doncs que feien les vacances, sexuals.
Sí, sí, sí.
I anaven a Nigèria, i llavors ja estarien, i els nois ja estan a punt, preparats per això. I això és així.
Bueno, a mi...
Escolta'm, jo he vist...
M'explicareu històries, però ho sento Lourdes, molt,
perdona,
no me les crec.
Perdona, Lourdes.
Oh, gràcies.
Bueno, si no t'ho creus...
No.
Això que estic dient, en menor escala, jo he vist a Sitges fa 50 anys. 50 anys estic dient.
Pues coneixeu unes senyores molt llançades.
Però Lourdes, no siguem tan innocents.
No sóc innocent, sóc centralista. Però sou vosaltres que esteu posant una exposició.
No, que sí, és veritat.
Però el que t'estic dient és que tant una cosa... Vull dir, que estem criticant l'aspecte més ampli.
Que jo no dic que no pugui existir.
La prostitució té molts colors.
Que no pugui existir, però jo l'únic que estic
dient és que... I encara coses molt més perverses. Per ser notícia d'última hora. Han detingut Mario Conde per repatriar diners des de Suïssa. Oh! No té a veure amb la prostitució, però sí amb el tema. Però sí amb el tema.
A veure quan digues
això. Vull dir, perquè he entrat així...
Aquest senyor sempre està igual, tu.
A veure quan digues això, perquè l'altre dia em vaig sorprendre que amb l'acte que va fer de l'homenatge a Johan Cruyff hi havia els ex-presidents i hi havia el senyor Nuri Navarro allà tan tranquil.
Això publica el diari, eldiario.es, diu que Mario Conde, ara el diari diu, retroba amb la seva història, l'exbanquer ha estat detingut aquest dilluns acusat de blanqueig de capitals i altres delictes, segons fonts de la investigació consultades per aquest diari. Els investigadors apunten que Conde estava repatriant a poc a poc diners des de Suïssa. L'operació anomenada Fènix ha estat ordenada pel jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedral.
Ha anat molt bé, perquè entra... Això és pornogràfic total. Que, vamos, ho has fet encaixar.
Però aquí
també no està
rehabilitat, ja, podríem dir entre cometes. Bueno, sí, entre es va presentar a Astúries per fer d'alternativa al Partit Popular.
Sí.
Bé, això del Fènix està molt bé, el nom que li han posat a la investigació.
Una mica com el Guadiana va sortint, va pujant i sortint.
Com l'Au Fènix, en aquest cas. Que
com l'Au Fènix, exactament.
Torna als seus inicis. Sí. Doncs ho hem de deixar aquí, que en un test i no res ens plantem ja a les 10 del matí. Agraïm la presència de la tertulia dilluns a l'Eduard Gené, a Lluís Ribas i a la Lourdes Dalmau. Gràcies.
Gràcies
a tots vosaltres.
Nosaltres tornem demà a partir d'un quart de 10 del matí a la tertúlia. Ara els deixem amb l'equip del Sant Quatafons en companyia de la Carme Reverte. Si ens escolten a la remissió a partir de les 3 de la tarda, els deixem amb el programa La Tarda, fet amb més de 30 emissores locals en companyia de la Laura Alcalde. Fins demà. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you.
El gall del monestir.